Són les 8 del matí, bon dia des de casa.
Bon dia, típicament primaveral. La jornada comença amb força sol, però aniran arribant intervals de núvols i pot caure alguna gota passant migdia.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Dimecres 15 d'abril, quan queden unes quantes setmanes de confinament. Segons llegim avui en alguns mitjans, ens estaríem preparant per sortir del confinament el 10 de maig, progressivament, però perquè l'estat d'alarma s'acabés el 10 de maig, potser abans havent pres algunes mesures també de desconfinament. Veurem en quina situació deixa el sistema sanitari el petit desconfinament que vam fer ahir, que és el de sortir a treballar. Qui pot sortir a treballar i qui no ha de fer, qui no pot fer teletreball a casa seva. No sé com esteu vosaltres, suposo, si us passa el mateix que a mi, que teniu moments de més i moments de menys. A mi avui el que em preocupa és més la societat que ens trobarem quan s'acabi aquest confinament i quan s'acabi l'estat d'alarma, perquè estic convençut que s'acabarà, que sanitàriament ens en sortirem. Però la societat que ens deixi tot plegat la crisi econòmica que vindrà després, que ahir el Fons Monetari Internacional ja avisava que serà una crisi brutal, si l'anterior crisi ja va portar diferències i sorgiments de moviments que no haurien hagut de néixer mai, doncs em preocupa molt què és el que passarà amb les nostres feines, amb les nostres famílies i amb les nostres societats, si seguirem sent una societat tan oberta com fins ara o si això anirà a molt menys, que és el perill jo crec que ara mateix tenim. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir vam conèixer 4 morts més al Baix Empordà amb coronavirus. En total hi ha al Baix Empordà 261 persones confirmades amb la malaltia, 31 més que en l'últim balanç, que va ser dissabte. Aquestes 4 noves víctimes, 2 són a l'Hospital de Palamós i 2 són a la residència de Palafrugell. Mentrestant, ja ha començat el tercer trimestre. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, ha començat el tercer trimestre i els centres escolars activen alternatives per seguir amb el curs durant el confinament.
Doncs sí, amb la pandèmia, escoles i instituts s'han trobat en una situació incerta que els impedeix seguir amb la continuació del curs escolar de manera habitual i han hagut de reinventar-se per fer front al repte i no parar l'activitat educativa.
De seguida escoltarem tot un reportatge sobre la situació educativa aquí al Baix Empordà. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
390 actes i 2 detencions en el primer mes de confinament a Platja d'Aro.
S'han fet 55 controls policials, aturat més de 5.000 vehicles, identificat més de 6.000 persones i aixecat quasi 400 actes administratius i també s'han efectuat 2 detencions. També s'ha vetllat per evitar l'ocupació dels habitatges de segones residències i en el conjunt d'aquestes tasques s'ha comptat amb el suport tecnològic de la xarxa de videovigilància i de lectura de matrícules de vehicles. De seguida en parlem.
I a Palafrugell s'han posat 140 multes durant la setmana Santa per saltar-se el confinament. També s'han denunciat 7 persones, per exemple, d'entre totes les persones denunciades, 7 persones que estaven fent una celebració dins d'un domicili al carrer de la Tarongeta. Les dades que va donar ahir la policia municipal de Palafrugell fent balanç d'aquesta Setmana Santa. I, per tant, ja que parlem de Setmana Santa, avui amb tu, Eugènia, també farem un repàs de com ha estat, com s'ha viscut aquest període de vacances aquí al Baix Empordà.
Sí, una Setmana Santa radicalment diferent a la que els municipis del Baix Empordà estan acostumats. Carrers buits, zero turisme i unes dinàmiques que, com dèiem, són molt diferents a la dels altres anys i doncs de seguida farem balanç de denúncies de moviments d'aquests dies i també possibles persones que haurien anat a segones residències.
Des de la Bisbal, una bona notícia. Segons fonts diplomàtiques, els bisbalencs atrapats a Cusco pel Covid-19, en parlàvem l'altre dia, ja han arribat a Lima.
Molt bon dia.
Bon dia, Manel. Dèiem això, segons informen des d'aquí, des del govern espanyol.
Efectivament, segons informa la subdelegació del govern espanyol a Girona, els dos nois van arribar diumenge a la capital peruana en un vol procedent de Cusco i podrien tornar a Espanya avui mateix o bé divendres 18.
En aquests moments la informació que us podem facilitar és que tots dos bisbalencs han pogut agafar l'avió que ha afectat el govern espanyol per anar des de Cusco fins a Lima, que és la capital del país i per tant on hi ha l'aeroport internacional.
Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
A Sant Feliu de Guíxols ha començat una campanya de videoreceptes elaborades pels xefs de la ciutat.
Aquests dies que portem confinats s'ha vist que entre les diverses activitats que ha desenvolupat la gent a casa, cuinar ha estat una de les més freqüents. És una de les raons per les quals l'Ajuntament de Sant Feliu ha posat en marxa una campanya per publicar el perfil de Facebook de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, receptes elaborades pels cuiners de restaurants de la ciutat.
Gràcies, Sandrine Busnet. Saludem ara l'Alba de Gide. Alba, bon dia.
Bon dia.
Repassem les xifres del coronavirus a Catalunya, les que dona el govern espanyol i el govern de la Generalitat a última hora de la nit, que ens indiquen les d'ahir. 90 morts per coronavirus a Catalunya en un dia, en què repunten els contagis. Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han registrat 36.000 positius i han mort 3.756 persones. Què ens indica això segons la corba? Doncs un descens del número de morts. Hi havia hagut des del 23 de març, només hi havia hagut un dia en què el número de morts havia baixat dels 100. I pel que fa a la xifra de contagis, doncs bastant més que el dia anterior, però aquí hem de tenir en compte que probablement hi té a veure el fet que ara s'estan fent més testos. A Espanya, el número de morts sí que va tornar a repuntar amb 567 en les últimes 24 hores i ja se sumen a un total de 18.000 defuncions.
En total, a l'estat espanyol ja hi ha 172.541 casos confirmats per la Covid-19. Pel que fa al nombre de curats, ja s'han donat d'alta més de 67.000 persones des que va començar la pandèmia.
L'FMI preveu que a Espanya, per culpa d'aquesta crisi del coronavirus, l'atur pugi fins al 21% i que l'economia caigui un 8% el 2020.
A l'eurozona, l'organisme preveu que la caiguda del PIB més forta la pateixin Itàlia i Espanya, seguides de França, amb una caiguda del PIB del 7,2%, i d'Alemanya, amb un descens del 7%.
El ple del Parlament per aprovar els pressupostos i la llei d'acompanyament serà el 24 d'abril.
La mesa ha acordat en la reunió d'aquest dimarts que el proper ple es pugui fer per vot telemàtic o delegació de vot i que es farà en un format reduït de màxim 21 diputats. Les intervencions al ple seran de manera presencial.
Vuit i vuit minuts d'aquest dimecres 15 d'abril. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Sembla que ahir meteorològicament vam tenir una treva, no?
Sí, podríem dir així, després d'un dilluns que va començar amb pluja, ahir un dia ben assolellat, podríem dir, per gaudir, amb temperatures que van superar els 21 graus a la capital, a la Bisbal d'Empordà, i avui doncs tindrem un dia que ha començat força bé, força assolellat. El que passa és que comencen a arribar al llarg d'aquest dia intervals de núvols mitjos i alts que deixaran un estat de cel variable o fins i tot entre punts de migdia i tarda quedarà el cel força cobert. És quan es pot escapar llavors algun petit ruixat o plogim. En tot cas, molt poca quantitat i anecdòtic. Temperatures que assoliran els 18-20 graus de màxima i a la zona litoral bufarà lleuger vent de llevant amb força, en general feble, alguna ratxa una mica més forta. Demà, estat de cel variable, no acabarà de ser un dia d'allò assolellat, però tampoc serà un dia gris-gris tota 24 hores. Temps, doncs, una mica primaveral, amb estones de sol i altres amb intervals d'una mica més de núvols.
Fantàstic, gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, ha penjat a Instagram una interpretació de la seva cançó de L'Aire, on també col·laborava Nil Moliner. La suma dels dos artistes és la protagonista a la cançó del dia d'avui.
Que esclata el mur i es fa infinit i anar fent un camí de pedra amb les pedres del camí. Sabran què vas fer en desprendre't del que no et feia feliç.
Et queda bé remar plovent, anar-te preguntant com viure. Et queda bé remar plovent quan portes el bon temps a dins.
I ens vam fer fans del sol ahir. I avui sabem d'on surt, avui sabem d'on surt. La teva sort és creure en tu.
Que soni la cançó de l'aire, allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba, que hi ha una part de tu que fuig.
Eva, que soni la cançó de l'aire, allibera la crinera i salva't, que hi ha una part de tu que arriba, que hi ha una part de tu que fuig.
I hem ballat a sota un cel que ens plovia, hem omplert les veles de ni ferides. Érem trencat els rems quan la passió ens podia. Mou el tronc. Na 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 na.
Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí. De seguida tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
Hi serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza el lliurament a domicili per rebre aliments i medicaments. Evita el contacte amb animals. Utilitza un lavabo separat. I si no és possible, s'ha de netejar després de cada ús.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Ara mateix les 8 i 14 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Les últimes hores s'han incrementat en 4 el número de morts amb coronavirus al Baix Empordà. 2 morts han tingut lloc a l'Hospital de Palamós i 2 a la residència de Palafrugell, segons les dades del Sistema de Salut Integrat del Baix Empordà. La residència de Palafrugell, gent gran, suma 17 morts des que va començar la crisi del coronavirus. L'últim balanç fet públic ahir dimarts per les autoritats sanitàries del Baix Empordà apunta que en els últims dies, des de dissabte, han mort 2 persones més. Hi ha 42 residents amb amb la malaltia i 3 pendents de resultats. A l'Hospital de Palamós també 2 morts informades ahir i el balanç de víctimes és de 7. També se segueixen donant altes, això sí. Ara hi ha 13 ingressats amb la malaltia i 14 esperant resultats. En total, al Baix Empordà hi ha 261 persones confirmades amb la malaltia, 31 més que l'últim balanç que es va fer públic dissabte. I en aquests moments, el col·lectiu o el grup de persones que més preocupen en aquesta epidèmia del coronavirus és la gent gran. I avui volem repassar quina és la situació en una altra de les residències del Baix Empordà, que és la Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Per això, avui parlem amb la Carme Solà, que és la directora de la residència. Senyora Solà, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estan?
Estem, doncs, espantats, preocupats, angoixats i intentant, doncs, protegir al màxim a la nostra gent gran i intentant, doncs, aportar-hi una mica d'alegria i tendresa en tota aquesta situació tan boja.
Quina és la situació en la residència de la Bisbal?
Bueno, nosaltres des de el dia 14 de març, si no m'equivoco, estem aïllats, vàrem tancar el centre de dia i res, tenim les persones grans en allà, no pot venir ningú a visitar, per això us deia allò de l'angoixa i tot plegat, i hem anat establint canals de comunicació amb les famílies i res, i anar passant dia a dia, prenent el màxim de mesures i intentant, doncs, evitar que el bitxo ens entri, però és el que sempre diem, també és el factor sort, que és un factor més.
Clar, la bona notícia ara mateix és que el virus no ha entrat a la residència.
De moment no, ho tenim a ratlla, però d'aquí una hora potser ja no, és així.
Clar, però ara mateix amb aquest aïllament les vies perquè pugui entrar són limitades.
Sí, però t'arriba el menjar, t'arriba la roba, t'arriba entrem els treballadors, bueno, és que no ho saps, però em pot entrar. Però bueno, les mesures s'extremen.
Clar, quines mesures s'han pres?
Bueno, doncs, per exemple, tots els treballadors anem amb mascareta des del dia 19 de març. A més, doncs, les mesures d'higiene s'han extremat, s'han organitzat els treballs per torns per intentar, doncs, que hi hagi el mínim de contacte entre uns treballadors i els altres. A nivell higiènic del centre, doncs, es prenen totes les mesures i recomanacions de la Generalitat a l'hora de desinfectar. No actuem com si tinguéssim el centre infectat i, per tant, l'estem desinfectant contínuament. Uh-huh. I, a més, doncs, hem hagut de reorganitzar les persones per plantes i ho tenim sectoritzat dintre del que permet la residència, perquè és una estructura antiga.
Clar. Això li anava a preguntar, si l'estructura de la residència permet, si entrés algun cas, poder-lo aïllar correctament.
Bueno, l'aïllament seria haver de deixar la persona a l'habitació. Mm-hmm. Perquè és una estructura vella. La gent que coneix la residència sap que és una estructura vertical. Abans totes les persones, o quasi totes, s'aixecaven i baixaven a baix, que hi ha una sala molt gran, doncs ara es queden a la planta i ja està.
Clar, és un problema el fet, des del seu punt de vista, el fet que hi hagi hagut tanta expansió del coronavirus dins de les residències, és un problema de finançament?
No ho sé, jo crec que més que res és un problema de que som la població de més risc de tota la població i per tant és allà on hi ha les persones més fràgils deixant de banda doncs, hospitalàries o així, però és allò on tenim les persones més fràgils. Per tant, si una persona allà es contagia, és com una casa, es contagia tota la casa. I com que tots són fràgils, doncs és molt complicat.
Clar, però si les residències haguessin tingut més finançament públic, probablement la situació no hauria estat la mateixa.
Clar, nosaltres en aquest cas som una residència pública i hem tingut el suport en tot moment des de l'Ajuntament. I a part de que tota la ciutat de la Bisbal s'ha abocat a nosaltres i quan hi ha hagut mancança, doncs inicialment les mascaretes ens les van fabricar voluntaris de la Bisbal. Aquest cap de setmana passat ens van arribar pantalles que ens havien fabricat altres voluntaris.
Les pantalles fetes amb impressores 3D, no?
Sí, les famoses pantalles. Per tant, clar, el seu centre públic jo no puc parlar pels altres centres.
Explicava que s'està vivint la situació amb angoixa, sobretot pel fet, imagino, de no poder-se comunicar les famílies amb els interns i també al revés, angoixa dels interns per no saber com estan els seus familiars.
Bueno, tingueu en compte que les persones que estem allà són d'alta dependència. Per tant, la part de relació, la part social, per nosaltres és el que els dona qualitat de vida. A la residència de la Bisbal tenim moltes entitats, molts voluntaris, feien moltes activitats de relació amb la comunitat. Clar, les famílies venien moltíssim, per tant, tot això amb l'aïllament va quedar tallat i la part aquesta social va quedar totalment anul·lada. No? I bueno, què ens quedava? No? Nosaltres som un centre que teníem el dia de les abraçades, per exemple, no? Perquè la part aquesta relacional la trobem molt, molt important en el factor qualitat de vida de la persona gran, perquè la salut és la que és, a nivell funcional la persona ve com ve, no? amb el que pot, i a nivell cognitiu també doncs, la majoria de persones doncs, tenen algun tipus de deteriorament cognitiu. Per tant, amb què els hi podem millorar nosaltres la qualitat de vida? Doncs amb l'aspecte aquest relacional, amb l'aspecte social, no? I per això era un de les forces nostres i amb el virus ha quedat tot minimitzat i hem intentat doncs, buscar estratègies per no perdre-ho del tot. Vàrem perdre les abraçades, doncs, i dèiem, encara ens queden els somriures i les paraules amables. Però, clar, després ens vam haver de posar les mascaretes, no? I, doncs, bueno...
Entre les moltes iniciatives que s'han dut a terme, per exemple, és la dels cantants bisbalencs que envien sí. Vídeos... això sí. Ha tingut èxit, no?
Bueno, ha tingut èxit i ha tingut molt bona resposta de totes bandes. Ahir ja hi havia 32 vídeos petjats, vull dir que és una bogeria, no? I que gent, doncs, músics de la Bisbal, aficionats, gent que els agrada, altres músics d'altres bandes també, doncs, hi van penjant... Bueno, inicialment va començar, doncs, per això, no? L'educadora social del centre, amb una altra treballadora, doncs, que coneixien músics, i, ostres, hem de buscar la manera d'alegrar l'ambient, al cap i a la fi, no? La música el que fa és despertar emocions. I, bueno, els nostres músics de la Bisbal, que ja moltes vegades han col·laborat amb la residència, doncs, una vegada més, doncs, de seguida la resposta va ser boníssima, i es va començar a mobilitzar i aquí tenim les cançons per la gent gran.
Doncs sí, una molt bona iniciativa que a més són per ells vam aquí llançar un tall de veu d'una dona cantant les cançons, vull dir que era bastant emocionant.
Sí, bueno, la música i sobretot en persones amb deteriorament cognitiu doncs és una de les eines que es fa servir, no?, per crear emocions, no? És, diem, els records s'esborren, però les emocions i els sentiments perduren. Per tant, si aconsegueixes crear emocions d'alegria, de tendresa a la persona gran, doncs li estàs creant al cap i a la fi benestar en aquella persona, no? I quan veus que aquella persona s'emociona amb una cançó o la canta o segueix el ritme, doncs què fem els que treballem amb ells? Ens emocionem amb ells i, no? I aquesta por marxa una mica i doncs podem compartir moments d'alegria amb la persona i de tendresa, no? Que és...
Clar.
Són moments molt, molt macos i, per exemple, hi ha gent que a nivell de comunicatiu, de parla, doncs ja l'ha perdut i, en canvi, una cançó li desperta, no ho sabem ben bé, però li desperta, però es posa a cantar la cançó i això no té preu, aquestes coses, no? La màgia aquesta que té la música.
Ben bé que sí. Bueno, molts ànims, molta sort, realment seguim la situació, en les residències amb molta preocupació, òbviament, vostè ho deia al principi, però espero que ens en puguem sortir ben aviat. Carme Solà, directora de la residència Zoilo Feliu de la Bisbal, moltíssimes gràcies per participar avui al Supermatí.
Val. Jo ara volia donar també les gràcies a que hi ha molta gent de la Bisbal que ens estan, estan fent recol·lectes a través de la penya Blaugrana de Monells per recollir aconseguir-nos tablets i per poder doncs, personalitzar més la visualització de la música de la gent gran i per poder-se connectar amb els familiars, perquè fins ara ho fèiem amb un mòbil, i ara gràcies a les tablets és molt diferent veure el teu fill a través de la tablet que no pas a través del mòbil, no? I tot ha sigut a resultes d'això, de les cançons, bueno, la música, que és màgica, no? A resultes de les cançons per la gent gran, perquè després de totes les plantes ho poguessin visualitzar i, bueno, s'ha anat fent... Bueno, que la gent de la Bisbal s'ha volcat amb la residència.
Doncs,
això és fantàstic.
Doncs si des d'aquí, des de la ràdio, podem fer alguna cosa, també compteu amb nosaltres.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Fer fora el virus, és possible?
Això no. Tant de
bo. Bueno,
Carme Solà, directora de la residència de Zoilo Feliu de la Bisbal, moltes gràcies.
Moltes gràcies, cuideu-vos.
Igual. Adéu. Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. Ja ha començat el curs escolar i diversos centres d'aquí del Baix Empordà han activat alternatives, perquè òbviament no es pot anar a classe, i han activat alternatives per seguir fent classes en principi de forma digital. Agnès Santos.
Amb la pandèmia, escoles i instituts s'han trobat en una situació incerta que els impedeix seguir amb la continuació del curs escolar de manera habitual i han hagut de reinventar-se per fer front al repte d'aquest trimestre i no parar l'activitat educativa. Així, s'ha decidit que durant l'estat d'alarma vigent el curs es farà de manera virtual. Aquesta situació ha fet visible la realitat de moltes famílies i és que, segons deia el representant dels directors de secundària dels instituts gironins, Joan Comeres, un 10% dels alumnes no podran seguir el ritme a partir d'ara. Alguns no ho podran fer per no tenir l'equip necessari o connexió a internet i d'altres perquè formen part de famílies colpejades pel coronavirus.
I com s'està gestionant això al Baix Empordà?
Per exemple, Verges, en Angelina Forcada, cap d'estudis de l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, en declaracions a aquesta ràdio, explicava que segueixen les instruccions del Departament d'Educació de la Generalitat. En el seu cas, on el centre imparteix formació fins a quart de secundària, indicava que han anat prioritzant l'ajuda a les famílies que més ho han necessitat.
Al nostre centre ens han tocat 6 dotacions d'ordinadors i connectivitat gratuïtes, val? Va, suposo que per la tipologia de centre i per les necessitats que havien recollit a nivell de centre. I després nosaltres, a nivell de centre, doncs hi ha nens que poder tenen connectivitat però no tenen l'aparell. I nosaltres subvencionarem d'alguna manera, els hi farem arribar l'aparell que tenim del centre, portàtils o Chromebooks o així.
I les famílies tot plegat com ho viuen?
Diana Canals, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Verges, en declaracions a aquest mitjà, relatava com s'ha dut a terme de manera integrada la resolució de la connectivitat per tothom i com les famílies gestionen l'educació en confinament, ja que la concentració en aquestes circumstàncies encara és més difícil d'aconseguir.
El sentiment de totes les famílies, i es va mirar quines, ells tenen localitzats quines famílies es poden connectar a internet, quines no, quines tenen ordinadors, mòbils, alguna cosa, i quines no. Vale, ells això ja ens van fer aquesta detecció prèvia i van demanar ajuda a l'AFA i a la resta, bueno, famílies delegades, que són com les famílies enllaç entre l'escola i les famílies, per ajudar a fer encara una mica més de detecció de necessitats, no? Aquesta informació ja la tenen. Jo no sé exactament ells com està treballant, perquè clar, jo no em trobo en aquesta situació de que no rebo els missatges, jo sí que els rebo, però sé que ho tenen present i els han fet arribar a les tasques d'una manera o una altra. Jo sé que es coordinen amb serveis socials de l'Ajuntament i que han intentat fer una tasca integrada. A part, no és cada professor o professora que envia un correu electrònic a les famílies, sinó que és un correu general per a totes les famílies on hi ha totes les tasques de tots els cursos. Per tant, també és més fàcil per a les famílies, per exemple, jo que tinc dos fills, rebo un sol correu i allà hi ha totes les tasques a realitzar, no? Han separat les tasques en un horari per dia.
Aquí un altre factor és les persones que s'enfronten a la selectivitat.
A Torroella de Montgrí, el director de l'Institut Montgrí, Jordi Plaja, en declaracions en aquesta ràdio, confia que es pugui reobrir el centre com a mínim l'últim mes abans de la selectivitat, que per primer cop es farà el mes de juliol, concretament els dies 7, 8 i 9. En aquest cas, fins al dia abans de les proves es durien a terme classes de reforç, una acció que encara no s'ha decidit, però que el director planteja.
Jo tinc confiança de que aquests acabin tornant a l'institut abans que acabi el curs. Clar que el curs acaba aviat, però el batxillerat acaba a finals de maig. Però com que aquest any la selectivitat també és el juliol, vol dir que tenim més temps perquè aquests alumnes es preparin per anar a selectivitat. És fàcil que el juny fem classes amb segon de batxillerat. Vam acabar els exàmens just abans que tanquessin el centre. Hem fet totes les juntes d'avaluació per videoconferència i vam començar ja l'avaluació, començar el tercer trimestre, però ja vam començar fa dues setmanes la tercera avaluació i intentar treballar tan bé com es pugui.
Des de l'inici del confinament, el director explica que els alumnes d'aquest centre han rebut tasques per fer a casa, més que la realització d'unes classes virtuals. Pel que fa als problemes de connectivitat que pateixen alguns alumnes, des de l'Ajuntament del municipi es dona suport a l'alumnat matriculat al centre i els cedeixen el material per dur a terme el curs.
Des de que vam tancar el dia 13 de març, els alumnes han anat rebent feines per fer a casa. Fer classes virtuals és una altra cosa. Fer classes virtuals és el que fa un alumne que està a la universitat i que el professor convoca a tots els alumnes de la classe i explica la seva història, no? Això no es pot fer, això no es farà així, val? Què se'ls hi fan als alumnes de primer, segon, tercer, quart d'ESO? Se'ls envia feina, se'ls envia petites tasques i llavors el que hi ha...
Pel que fa a problemes de connectivitat, des de l'Ajuntament del municipi donen suport als alumnes matriculats i els cedeixen material per dur a terme el curs. Clar, tot plegat, això, els més petits, com ho viuen, Agnès?
Doncs hem pogut parlar amb l'Alexandra Terrades, que aquest any ha iniciat el primer curs de secundària a l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí i mesos després el viu en confinament. Terrades explicava que de moment només han fet una classe en línia, però sí que han realitzat activitats de les diferents matèries, tot i que de caràcter no avaluable.
Van fer una classe online, o sigui, com una videotrucada amb el professor de tutoria, i ens va explicar una mica, ens va deixar també, i ens va explicar que pròximament hi hauria classes online, però de moment així per fer l'assignatura ajuda per exemple, per, no sé, per fer lliçons, no n'hem fet.
L'alumne deia que per ells no és el mateix aprendre en aquestes circumstàncies, tot i que no està preocupada per la continuïtat del curs.
La veritat és que crec que només és natural que ens han penjat de teoria de la feina, tot i que, clar, no és el mateix que ens expliquin a classe que llegir-ho nosaltres. I no, no, és que, no, no és que estigui avançant gaire la teoria. Crec que, bueno, no ho sé, potser recuperarem a l'estiu, per tant, no, no em preocupa gaire. Vaig sentir, bueno, no ens ho han dit del col·le, però vaig sentir, no sé si de la ràdio o així, que deien que potser recuperaríem les classes a l'estiu.
I acabem el repàs a Sant Feliu de Guíxols.
També a l'Escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, on ofereixen formació des de P3 a 6è de primària, han hagut d'adaptar-se. El president de l'AMPA, Daniel Puntonet, ho explicava a aquesta ràdio així.
Durant les primeres setmanes del confinament, cada mestre es va adreçar als seus alumnes a través del correu electrònic, en el qual anava a enviar les tasques pertinents que s'havien de fer. Una vegada això, també s'ha creat una plataforma digital, la qual està visible a través de la web de l'escola. Mm. Aquesta plataforma va dirigida sobretot als alumnes, diguéssim, des de P3 fins a quart curs. En quant als alumnes de 5è i 6è, aquests ja estaven acostumats a treballar amb la plataforma Classroom. Per tant, el seu mètode de treball encara continua sent el mateix.
En aquest centre, la prioritat també és que tots els alumnes puguin continuar aquest curs de manera virtual, sobretot els alumnes de 6è que finalitzen l'educació primària enguany. Per això, des de l'escola s'ha contactat amb totes les famílies per assegurar-se que poden accedir a aquesta plataforma des de la qual es realitzen les classes en línia.
Una prioritat que té l'escola, que evidentment són pels alumnes de 6è, que aquests sí que són els que acaben la seva etapa de primària. Llavors s'ha contactat amb cada família d'aquests alumnes de 6è i en les famílies més vulnerables, a l'escola, a través dels seus mèdics, se'ls dotarà de diferents dispositius electrònics, en Chromebooks, amb tablets, amb ordenadors, amb el que sigui necessari. I llavors l'ensenyament doncs, els farà arribar el paquet d'aquest de dades per poder treballar amb aquests dispositius per seguir el temari amb aquesta plataforma, la Classroom.
Ja ha passat un mes de l'estat d'alarma i, com ve sent habitual els últims dies, doncs us expliquem el balanç que fan les policies dels municipis sobre les denúncies que han posat. El primer cas és el de Castellplatja d'Aro.
S'han fet 55 controls policials, aturat més de 5.000 vehicles, identificat més de 6.000 persones, aixecat 390 actes administratius i s'han efectuat dues detencions. També s'ha vetllat per evitar l'ocupació dels habitatges de segona residència i en el conjunt d'aquestes tasques s'ha comptat amb el suport tecnològic a la xarxa de videovigilància i de lectura de matrícules de vehicles. També ha prioritzat, en col·laboració amb l'àrea d'atenció de les persones de l'Ajuntament, l'assistència a la gent gran i també altres col·lectius vulnerables per garantir que disposin de tots els serveis bàsics i es trobin en un bon estat de salut. Amb aquest objectiu, els agents els han visitat o contactat telefònicament, per exemple, a persones que viuen soles, sense llar, amb alguna discapacitat, que estiguin tutelades o també víctimes de violència de gènere, i així doncs els han contactat oferint ajuda i derivant les seves necessitats a la resta de serveis del municipi.
I a Palafrugell, la policia ha denunciat 140 persones en 34 controls a les entrades i sortides en els 4 dies de Setmana Santa. 140 persones denunciades en 4 dies. Hi ha hagut 1.500 persones identificades i 1.400 vehicles controlats. Entre aquestes denúncies, les més destacades, per exemple, hi ha la d'un veí de Pals que circulava per la zona costanera. I atenció, perquè anava... amb una miqueta begudet, 0,74 mil·ligrams per litre aspirat, i circulava amb una motocicleta sense assegurança, sense ITV i amb el permís de conduir caducat, per tant, triple combo. També han denunciat a 7 persones que estaven fent una celebració dins d'un domicili del carrer de la Tarongeta i s'han detingut 2 persones per temptativa de robatori en un establiment del carrer Cavallers. Recordem també que la policia de Palafrugell va fer servir drons, va publicar les imatges i, vaja, són unes imatges destacades d'aquest cap de setmana. I això a Palafrugell. A Palamós, la policia, durant els dies de Setmana Santa, han denunciat a 26 vehicles i 2 vianants per haver-se saltat el confinament entre dijous i diumenge. Dels controls també s'han identificat 39 conductors i 26 han estat denunciats. Pel que fa als vianants, s'han identificat, s'han aturat 20 persones i s'han fet 2 identificacions. Sincerament, bueno, s'han controlat, deia la policia local, deia, s'han controlat 1.750 vehicles. Realment hi ha hagut molta divergència entre els resultats en dispositius en un i altre municipi. Ens falten encara algunes dades, per exemple les de Begur, les de la Bisbal d'Empordà, però la sensació que queda és que no hi ha hagut una unitat entre les... vull dir, no cal que hi hagi unitat amb les policies locals, però sí que en els dispositius s'hauria agraït una mica d'un balanç conjunt, no sé, alguna cosa que ens digués per què a Sant Feliu de Guíxols es denuncia més d'un centenar de persones, igual que a Palafrugell, però després a la Bisbal només, perdó, a la Bisbal, a Torroella de Montgrí i a l'Estartit només es denuncien 2 persones. I no crec que sigui per diferències entre els estiuejants que van a un lloc i a un altre. Aquest és el meu gran dubte que m'ha deixat aquesta Setmana Santa. Una Setmana Santa que ha estat radicalment diferent a la que els municipis del Baix Empordà estan acostumats. Carrers buits, o almenys hauria hagut d'haver carrers buits, 0 turisme i unes dinàmiques totalment diferents a les d'altres anys. Us ho hem anat explicant, però fem una anàlisi poble per poble. Com dèiem, a Palafrugell, durant el període de Setmana Santa, 140 persones denunciades, aquest és una primera part del balanç, i amb, bueno, ampliem-lo amb l'Eugènia Güell.
Sí, hi ha hagut més de 5.500 persones identificades i més de 1.000 vehicles controlats. Entre aquestes denúncies es troba la detenció d'un veí de Pals per desobediència al Reial Decret i al Colèmia Penal, que circulava amb una motocicleta sense assegurança, sense ITV i amb el permís de conduir caducat. També es va denunciar 7 persones que estaven fent una celebració dins d'un domicili del carrer de la Tarongeta i, d'altra banda, s'han detingut 2 persones més per temptativa de robatori en un establiment del carrer Cavallers. Josep Piferrer, l'alcalde, ha fet unes declaracions a Twitter, que ara escoltarem, valorant aquesta Setmana Santa i destacant sobretot la feina impecable de coordinació que s'ha fet des de Benestar Social.
I des de l'Ajuntament hem tingut tanta cura com hem pogut en la gent, sobretot aquesta gent gran que estava sola a casa i la gent més necessitada, i sobretot des de Benestar Social ha fet una feina impecable de coordinació de tota aquesta ajuda que han rebut. Estic desitjós que la propera vegada que em dirigeixi tot vostès sigui per portar-los les notícies més bones. Mentrestant, confinem-nos a casa, seguim les mesures i sobretot, cuideu-vos.
D'altra banda, aquesta Setmana Santa, també des de dilluns fins aquest diumenge, s'han intensificat els punts de control a les localitats de Castellplatja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, perquè després en parlarem, però han augmentat en aquests municipis de Vall d'Aro els incompliments de confinament i les denúncies han superat la xifra en total de 280 denúncies. A Castellplatja d'Aro hi ha 148, a Santa Cristina 38 i a Sant Feliu de Guíxols n'han superat el centenar, tal com informava Ràdio Platja d'Aro. En concret, l'alcaldessa Lourdes Fuentes ens ha destacat 2 nois que venien de Reus, i ara de seguida l'escoltem, i també ha explicat que han augmentat els controls de la policia.
Però la més forta va ser d'uns nois que venien de Reus, que van arribar aquí, que se'ls va aturar, se'ls va denunciar i se'ls va fer tornar cap a casa. Per altra banda, doncs, bé, tot normal, bé, i no hi ha hagut incidències en general.
Per cert, la policia local de Santa Cristina d'Aro ha fet un vídeo amb dron sobre el confinament dels cristianencs i cristianenques arran d'aquest estat d'alarma, que ha publicat també aquesta Setmana Santa i que podreu trobar en el nostre web de radiocapital.cat.
Tenim tants de veure també d'altres alcaldes de municipis. Anem, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols i a Torroella de Montgrí.
Sí, l'Ajuntament va reforçar amb tanques alguns punts de la ciutat per impedir el pas i la policia local va iniciar un dispositiu de control aleatori per evitar les burles cap al confinament. Malgrat això, es van produir. Se'n van denunciar, atenció, un centenar en 3 dies. També es va establir fins i tot un control d'operació sortida per poder controlar les persones que tornaven a les seves primeres residències ara al final d'aquest cap de setmana de Setmana Santa. Ho explicava Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, a Ràdio Sant Feliu.
Aquestes operacions s'estan duent a terme doncs, per l'operació sortida, amb una coordinació amb la Mossos d'Esquadra també i amb altres municipis que estem fent, doncs, la veritat és que mirar de dificultar la sortida d'aquells segons residents que aquests dies han vingut a passar un dia aquí entre nosaltres, doncs, amb una actitud que creiem que no és la que correspon en aquests moments. Doncs aquesta operació sortida estarà en marxa avui i demà, més enllà dels controls que ja fem normalment.
D'altra banda, a Torroella de Montgrí l'Estartit, el seu alcalde Jordi Colomí ha dit a Ràdio Capital que aquesta Setmana Santa ha estat la pitjor de la història turística del municipi i que ja espera a que arribi l'estiu.
Tot era tancat, no hi havia ningú. En érem plenament conscients i havia de ser així, bàsicament per un tema de preservar la salut de les persones. Evidentment, estem pensant ja en el que és l'estiu i en salvar tot el que es pugui salvar i allargar la temporada tot el que es pugui salvar.
Pel que fa a la segona residència, s'ha explicat que estan satisfets perquè la gent ha estat responsable i, de fet, la policia local de Torroella de Montgrí l'Estartit només va denunciar una persona que s'havia saltat el confinament per l'estat d'alarma i que havia anat a una segona residència durant els festius de Setmana Santa. D'altra banda, també estem pendents dels dos bisbalencs que, com dèiem, en Joan Ramírez i en Bernat Jaume Andreu, els qui al tancament de fronteres els van xampar a Cusco i, com ja us vam informar, van arribar diumenge a Lima i en principi havien de tornar un dia d'aquests, per tant us en mantindrem informats. I per acabar anem cap a Pals, on l'alcalde Carles Pi ha dit que no ha detectat un increment significatiu de persones que hagin pogut anar per Setmana Santa. Al llarg d'aquests dies la policia local ha fet diversos controls i han identificat un total de 253 persones, de les quals 4 han estat denunciades. Escoltem l'alcalde Carles Pi.
La resta de persones identificades eren la gran majoria veïns del municipi o pobles del voltant i una minoria eren propietaris de segona residència, la majoria dels quals van acreditar que havien arribat a Pals al voltant del 17 de març i, per tant, estaven confinats aquí a la seva segona residència.
Gràcies, Eugènia Güell. I avui el comentari, sobretot això, ens el deixa en Martí Sabrià.
Ahir, mentre estava doblement confinat, per ordre estatal i per la fina pluja que ens va acompanyar tot el dia, vaig llegir que un alcalde empordanès es queixava que no havia pogut fer brunyols perquè la botiga del poble havia exhaurit la farina i el llevat. Potser no poder fer brunyols per Setmana Santa és un preludi de tot allò que no podrà ser enguany. Hores d'ara ja ens hem perdut la garinada de tamariu del darrer dilluns de març amb tot un estol de cuiners catalans. Els palmons del Dia de Rams, la processó de verges amb 300 anys d'història, el dinar de la barraca de Puigromí i del divendres sant amb més de 30 edicions, els tortells i les mones, i el vot de la vila de Palafrugell el dilluns de Pasqua, que es va iniciar el 1652, precisament per implorar la protecció del sant quan la pesta desolava la vila. Avui, aniversari de la proclamació de la darrera república, en arribar al despatx he agafat l'agenda i he anat tatxant un seguit d'anotacions al calendari, algunes de caràcter professional i altres de personals. No als sopars maridats del divendres d'abril i maig, no als maridats a la ciutat de Barcelona dels dijous de maig, no al cuina i golf de principis de juny, no a les festes de primavera i al carrusel Costa Brava. He deixat per l'esperança l'obertura de bars i restaurants i hotels, la tornada a la feina de manera plena i normal, la revetlla de Sant Joan, la inauguració del Festival de Peralada, la cantada Veneres de Calella i la inauguració dels festivals de Cap Roig. He tancat l'agenda i he pensat que ja posaria nova data al dinar de fideus rossejats, el de la Caldereta de Llagosta, a la xefla amb la gent de Ses Illes, a la tibada amb la colla futbolera, a la barbacoa amb la gent de Mont-ras. Ah, també m'ha quedat pendent posar data a la Nova República.
Ui. Ahir, mira, jo mira aquestes coses, aquestes reflexions a mi m'emocionen. Però ja us dic que depèn del dia, també. Vull dir, imagino que, com deia la portada, tots devem estar en moments d'alts i baixos. Segons informa la subdelegació del govern espanyol a Girona, Joan Ramírez i Bernat Jaume Andreu, els dos bisbalencs a qui el tancament de fronteres pel Covid-19 va enxampar a Cusco, al Perú, ja haurien arribat a Lima i podrien tornar a Espanya avui mateix o, com a màxim, el dia 18. Manel Magrinyà ens amplia la informació.
La situació de confinament de Cusco pel Covid-19 havia deixat atrapats a la ciutat un nombre aproximat de 90 ciutadans amb passaport espanyol, entre els que es trobaven els dos bisbalencs. Per tots ells, amb les carreteres tallades pel confinament, l'única sortida possible de la ciutat era la via aèria, però tampoc resulta fàcil sortir de Cusco en avió.
I quin és el problema ara mateix?
Doncs que la ciutat de Cusco, la més turística del Perú i porta d'accés al mític Machu Picchu, està en una vall que queda encaixonada entre dos plecs de la serralada dels Andes i el seu aeroport és un dels més perillosos del món. Per això hi volen molt poques companyies regulars i tampoc ho fa Iberia, l'aerolínia que utilitza l'ambaixada espanyola en aquests casos.
I com ho faran per tornar?
La subdelegació del govern a Girona va estar en tot moment en contacte amb els nois i, finalment, l'ambaixada va mobilitzar un avió que ahir mateix els traia de Cusco per portar-los fins a Lima. És Òscar Aparicio, cap del gabinet del subdelegat del govern espanyol a Girona.
En aquests moments la informació que us podem facilitar és que tots dos bisbalencs han pogut agafar l'avió que ha afectat el govern espanyol per anar des de Cusco fins a Lima, que és la capital del país i per tant on hi ha l'aeroport internacional. Allà hi ha dos avions, uns que surt avui dia 14 i l'altre surt el dia 18. Aquests avions són específicament que han arribat des d'Espanya per portar aquestes persones i si tot va bé doncs, i no hi ha cap altre entrebanc d'última hora doncs sortirien això o en el d'avui o en el del dia 18 i, per tant,
i podria... Quines característiques tenen aquests avions que ha flatat Iberia i quin serà el procediment a seguir?
Seguiran el mateix criteri que es marca a l'estat espanyol, és a dir, un terç màxim d'ocupació i totes les distàncies de seguretat. Prèviament, igualment, se'ls haurà fet un petit examen mèdic a totes les persones doncs, que vulguin optar a venir per veure si estan en condicions, és a dir, si no tenen cap símptoma de ser portadors del coronavirus.
I si no es produeix cap entrebanc de darrera hora, arribaran molt aviat a Espanya.
Fantàstic, molt bones notícies. Gràcies, Manel Magrinyà. A Sant Feliu de Guíxols ha començat una campanya amb els xefs de la ciutat perquè pengin videoreceptes al perfil de Facebook de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu, Sandrín.
Exacte. Entre les diverses activitats que desenvolupa la gent des del confinament, cuinar ha estat una de les més freqüents, sobretot buscant noves receptes. Aquesta és una de les raons per les quals l'Ajuntament de Sant Feliu va proposar als xefs ganxons que expliquessin les seves receptes per vídeos i les publiquin al Facebook de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu. La regidora de turisme, Núria Cucharero, ho va comentar a Ràdio Sant Feliu diumenge de Pasqua.
Això que aquests dies la gent està dedicant molta estona a cuinar i a provar noves receptes, el que vam proposar als restaurants i bars de la nostra ciutat és que ens fessin arribar vídeos de receptes que els mateixos xefs dels restaurants cuinessin.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques i evitar les visites als centres residencials. Es recomana que tothom que presenti símptomes respiratoris i o febre romangui a casa sense acudir al lloc de treball i limiti la seva vida social.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
El document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Palamós ha decidit no treballar mentre duren les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El reial decret no els permet.
L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per,
segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats.
Ara i sempre hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
Les 8:55 minuts, això és el supermatí de Ràdio Capital. Connexió amb Torroella de Montgrí, en casa de la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Què tal? Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Parlem de llibres, com cada dimarts. Avui fas una recomanació, una novetat?
Sí, una novetat, i no és d'un autor català ni és d'un autor castellà, però malgrat aquests dies, ara parlàvem abans d'intervenir, que ens és una mica difícil de tenir, estar concentrats i de poder potser deixar d'escoltar totes aquestes notícies que ens envolten i posar-te immers en una història que sigui totalment diferent. Ens costa una mica, però hi ha hagut un llibre que m'ha fascinat, un llibre de 500 pàgines, i que precisament és dels que tenen un molt bon contingut. Es tracta d'un escriptor egipci que va néixer l'any 57 al Caire, que està prohibit a Egipte, que en allà no pot publicar, i es diu, us diré el nom, però el títol del llibre us serà més fàcil després de trobar. L'autor es diu Alà al-Asbani. Molt bé. Doncs aquest senyor ha fet una novel·la coral. Novel·la coral, ja segurament sabeu què és quan no hi ha un sol protagonista, sinó que la història està explicada fent protagonistes diferents personatges que fan i desenvolupen aquesta història. En aquest cas, doncs, un militar, un estudiant, una noia que és mestra i que no vol portar el mocador, diferents personatges, un copte, un copte, un home de religió catòlica i a més un senyor de poder adquisitiu elevat. I tota aquesta gent viu a la primavera egípcia, que va ser el 25 de gener del 2011, en què hi va haver la revolució de tots els estudiants. Va començar amb la gent jove i de mica en mica es va anar emplenant de molta gent que va voler derrotar el poder del president, que era, com es deia aquella, en Mubarak. Val? Llavors, jo no sé si recordeu les imatges, jo encara les veig, quan la plaça Tahrir va quedar, és una plaça immensa, va quedar plena de gent, i a més aquesta gent es anaven rellevant, de tal manera que va quedar ocupada dies i dies i dies fins que Mubarak va marxar del poder. En aquesta novel·la s'explica com es van organitzar a partir de conèixer un personatge que és un estudiant, com la gent del poble els anava a portar menjar, com van haver de fer tendes de campanya perquè els militars els van detenir, els van torturar, els van disparar, i va haver morts de cop, és a dir, tu tenies un policia davant, t'hi acostaves i et podien tirar un tret al cap i quedava tot amagat, i la policia tenia poder absolut per fer el que volia. En realitat, això, segons aquesta novel·la, ha quedat més o menys igual, és a dir, Mubarak va haver de saltar, però els militars han continuat portant de seguida van trobar substitut i han trobat qui pot continuar governant el país de la manera que ho feia. Els pobres molt pobres, els rics molt rics, i si no ets si no estàs d'acord amb creure, amb fer bondat, et poden detenir per qualsevol cosa. La novel·la es diu Una república com si. Ahir, que era un aniversari de la república, era també un moment molt bo per parlar d'aquest llibre. És de l'editorial 1984, d'aquella col·lecció Mirmanda, tan cuidada, i el títol, curiós, que penso que n'he vist molt pocs, que tinguin tres punts suspensius. És a dir, és Una república com si, tres punts suspensius, i situada, ja dic, al Caire, en una setmana i uns mesos que van haver-hi després d'aquesta setmana, molt intensa, i en la que veus com, quan el poble ja no pot més, quan el poble surt al carrer i quan s'ha d'organitzar per dir ja n'hi ha prou, com és capaç de fer-ho, però com també hi ha governs i hi ha militars que ho són amb ganes de fugar qualsevol intent de rebel·lió. Ara per ara, allà, semblaria que encara viuen la mateixa situació, potser no tant, però la mateixa situació. També aquí, com que ja estem parlant de l'època en què ja tenim els mòbils, també hi ha Facebook, també hi ha Twitter, també ja és una revolució en la qual tots aquests mitjans hi ajuden molt, i com tot aquest jovent i tot aquest entorn es pot organitzar gràcies a tot això. Vull dir que és un moment molt real. En el moment que l'estàs llegint et dones compte que estàs llegint una història molt, molt autèntica, molt... t'arriba al cor per ho verídic que és tot plegat. I ja us ho dic, malgrat la situació de falta de com tothom, de poder estar atenta i tot plegat, l'he pogut llegir perquè està molt ben escrita, l'he pogut llegir amb lleugerament, vull dir, podia avançar molt bé.
Molt bé. Escolta, i a més, llibres que podem trobar a la teva pàgina web, que com ens explicaves fa una setmana, seguiu venent per la web,
Sí, estem totalment actius. Ara ja estem també obrint magatzems que havien tancat. A veure, sapiguem que el 23 de juliol celebrarem el Sant Jordi. També poder l'angoixa aquella de què passarà la setmana que ve ja s'ha calmat una mica. Sí? Però bueno, ens fa molta il·lusió que la gent que tingui ganes de lectura doncs entri a la pàgina i a més estem molt contents i bueno, no per res, però ens hem trobat gent que diu, vull canviar els meus hàbits de compra, vull tornar al comerç de proximitat, he decidit que, i després ens han fet un correu molt maco fent una comanda que era una idea una mica romàntica que teníem, a veure si després de tot això que necessàriament hem hagut de pensar, no? Doncs hem hagut de reflexionar com hem arribat com a societat en la situació que estem ara, i potser el tornar a casa és una de les decisions més habituals que hi haurà, no?
Jo aquesta setmana miraré de fer una comanda de llibres. Com viuràs tu el Sant Jordi?
Nosaltres aquí atenent les comandes, intentant trobar la manera de o portar-los a les cases o entregar-los, si és que trobem un sistema totalment segur per tothom. La veritat és que condicionar ara la botiga amb pares d'aquestes com les farmàcies, i ho trobem una mica agressiu i estrany, i com que estem al telèfon i tenim la web i podem aconsellar igual, la idea seria poder servir les comandes nosaltres i que de moment la gent esperés una mica venir.
I després a l'espera del 23 de juliol.
Sí, bueno, segurament podrem obrir tots abans, però després el 23 de juliol, bueno, tots al carrer, trobarem a faltar les escoles, perquè clar, la Diada de Sant Jordi, si és que la teniu allò ara, la visualitzes sí, una mica, les corrues aquelles dels mestres amb els nens, i quan els nens es s'aturen a la parada a mirar-se els llibres, i la mestra diu, va, pues, tria una, dos o tres que els comprarem per la classe, i hi ha aquella cosa que hi ha nens, doncs, que s'acosten a la parada només perquè hi van amb els mestres, això ho perdrem, i és un dels moments més macos de ser a la parada, i més encara perquè venien de 3 a 5, que és una hora que la població, pues, estava una mica encara a la feina i estava a casa. Això potser no hi serà, però bueno, esperem que els pares sí que vinguin amb la mainada i que es visqui un Sant Jordi laborable, que la Diada de Sant Jordi és molt important que sigui laborable, un Sant Jordi laborable, i que es converteixi en una diada molt maca. Tindrem hores de llum,
Vull dir, serà llarg. Moltes més, sí.
Exacte, podrem, no sé, posar llumetes a les parades i aguantar una mica més, i no sé, això estic segura que tot s'inventarà i tot es reviurà, almenys no passarem un any sense Sant Jordi.
Tant de bo. Teresa Calabús, moltes gràcies i parlem la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adéu.
Adéu-siau. Adéu.
Les 9 i 4 minuts, acabem el programa, però abans fem un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Doncs aquest dimecres, que ha començat amb força sol, però que ja es comença a anar ennuvolant, alguns intervals de núvols, cel variable quedarà bona part del dia, a moments de migdia i cap a tarda els núvols poden ser més compactes i fins i tot alguna gota es pot escapar. Demà un ambient també tindrem variable, principalment primaveral, amb alguns intervals de núvols.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Fins demà.
Fins demà.
Doncs fins aquí el supermatí d'avui, que tornarà demà, com cada dia. I mentrestant, la nostra pàgina web amb tota la informació del Baix Empordà i aquesta ràdio, Ràdio Capital, amb la millor música del món. Tornem demà, que vagi molt bé.